Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, amics, com esteu?
Molt bé, molt bé, molt bé. Jo sí? Fa uns moments, crec que t'he vist tan bé, tu, Juliana, que li he hagut de demanar si s'havia fet algun tractament a la cara, perquè dic, et veig, veig molt bé avui. I que
però
no...
Hi ha alguna cosa que està malament en aquest comentari?
Sí, ara he vist que he entrat a un jardí.
No ho veu, no ho veu detectar.
I sobretot perquè l'únic que estava passant és que, com que no estava parlant, i jo crec que era el primer cop a la vida que el Roger em veia sense gesticular, amb la cara relaxada.
Dic, et veig una cara diferent. Dic, si t'has fet un tractament, a mi m'ho pots dir.
No tens el front arrugat. Dic, no, no, és que estic en silenci.
De fet, has pensat que ens havia mentit i ens ho havia ocultat.
Dic, potser aquesta tia porta uns dies fent-se algun tipus de tractament i que no tens per què dir-nos-ho, però que hi ha una confiança i un...
És la felicitat.
La Juliana doncs seria incapaç de guardar-se una cosa així, ho explicaria al segon. I no per una qüestió meva de transparència, sinó perquè és que no podria suportar tenir un secret perquè sóc una xivata nata.
Exacte.
Jo vaig néixer i ja em xivava de tot el que passava.
Sí que era un comentari estrany, ara que hi estic reflexionant, perquè a mi no m'agrada gens quan em diuen si faig bona o mala cara.
Exacte.
Dic, això ja...
Demana'm disculpes.
Calla la boca. Perdó, anava a dir disculpes. Sí, vale, acceptades.
Acceptades.
Mira, posa, Lluís. Divendres farà 15 dies de la final d'Eufòria que va guanyar en Lluís. Sí? Suposo que ho recordeu. El vam tenir aquí de convidat, en Lluís, de Lleida. I com ens ha explicat aquí el programa, a hores d'ara el tenim a Miami, en aquest viatge express als Estats Units, que d'entrada crec que en ell mateix sabia gaire què hi anava a fer.
I que hi ha anat tothom, menys nosaltres,
i
ja t'ho dic ara.
Hi ha una, delegació de TV3 i Eufòria que ha acompanyat en Lluís als Estats Units.
Que jo em pensava que anava el Lluís sol,
no, home, no,
amb un col·lega
sol.
O el Cubino,
no, home, no,
i han anat allà que són 25 persones, que sembla una escola sencera.
Sí, bueno, però m'agradaria saber si en Lluís s'ha sentit sol o no, perquè aquesta gent de vegades no és la millor companyia que voldries tenir.
Escolta'm Lluís...
una cosa, allà amb el director o amb un dels directors de departaments raros de TV3,
bueno,
clar
raros,
que
no.
S'ha sentit sol.
Ell...
No per res, sinó perquè és gent amb qui tens poques coses a dir-te, amb qui no et coneixes.
Em va explicar fora d'antena, quan li vam dir t'emportes algú de confiança, algun amic, diu, no hi havia pensat i ho demanaré. Llavors no sé si al final s'han portat algú de confiança o no.
I a més està tocadot el Lluís, perquè amb la Misty no estan massa bé.
Ara què? Parlarem d'aquest tema, perquè sí que ha arribat algun rumor de que tota aquella història d'amor que ens van explicar potser ha baixat una mica el suflé d'aquell amor.
Era veritat o era mentida?
La història d'amor?
Sí. Era veritat. El que passa que no se sap ben bé fins a on.
Primer
les veritats i les mentides, Marta, ja ho saps que són molt difícils de calcular.
Primer de tot, com li està anant a Miami en Lluís? Perquè ha fet un vídeo que ens explica com li estan anant aquests dies i a qui està coneixent.
Família, això està sent una experiència inoblidable. Miami és una ciutat molt boja, és un altre univers. He estat als estudis Universal Music, he conegut el seu president, a Jesús López, he conversat amb ell, m'ha donat un munt de consells per a poder despegar la meva carrera musical. He conegut a ella, una noia molt maca que també està despegant. He conegut a Juan, és una sorpresa que no m'esperava per a res. I no només això, el millor de tot, hem gravat la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio, que ha quedat, bueno, és una meravella, l'heu d'escoltar. Molt aviat veureu totes aquestes imatges. També tenim preparada una sorpresa pel Palau Sant Jordi i estic, bueno, molt, molt, molt content que pugueu veure aquestes imatges molt aviat.
És un vídeo gravat a una platja de Miami.
Els ha quedat molt bé el vídeo, però tenint en compte que suposo que devia haver-hi 6 persones de digital per fer-los, a algú se li podria haver acudit que el Lluís s'hauria d'haver tapat.
Bueno, en Lluís va en banyador amb el tors descobert.
Però escolta, això surt com ell vol, no? M'imagino, en Lluís.
Tu creus que jo podria sortir en un reel sense samarreta de part de dalt?
Per què no?
Amb tetes en l'aire,
no, les tetes tapades, suposo.
Ah.
No, però bàsicament per Instagram, no per mi. Sí,
bueno, doncs, igual, que es tapi.
Bueno, escolta...
És que m'emprenya, això m'emprenya,
eh? Jo ja et veig molt emprenyada.
Per mi és un tema sensible,
Frida
Nipper. Si jo no puc ensenyar els meus mugrons, tu et tapes. Almenys en el vídeo d'Instagram. Potser li han dit que havia de sortir així. Soc molt dura, perdoneu. Pobre Lluís, eh?
Pobre Lluís, que
però ara, mira, això m'ha emprenyat,
No, a veure, que ja ho entenc, que hi ha un greuge amb el tema dels mugrons dels homes i les dones.
Que tampoc et vull ensenyar, jo, però si volgués tampoc podria.
Un cop més.
Explica'm el tema aquest de la mística, deies, que es comenta que... El Lluís i la Místic potser ja no...
Per què estan... ho comenta? A mi no m'ha arribat aquest rumor.
A veure, el Lluís i la Místic, pels que estigueu una mica desconcentrats, que seria normal perquè jo després de 15 dies de la final d'Eufòria ja no recordo ni qui presentava el programa, eren la parella, la parelleta de moda, no? I realment es va aprofitar molt el programa per alimentar-lo i estan junts, no estan junts, s'agraden un petó, cançó d'amor, etc. Hem pogut saber, segons fonts que van estar a la festa final d'Eufòria, fa ben bé això, 10 dies, que la Misty i el Lluís, almenys a la final, poder junts no acabaven d'estar. De fet, se'ns va insinuar que el Lluís havia aprofitat, diguéssim, el tirón de la Misty, però que un cop ja va entrar a la final, abans de fer l'últim programa, va deixar-la, i després sí que a la festa es van com reconciliar una altra vegada en el sentit de que es van morrejar. Però que el Lluís és un noi que ja li agrada jugar a més d'una banda, eh? Però se'ns ha dit, se'ns ha dit, presumptament.
Però, home, s'ha dit grossa, s'ha dit grossa,
rumor,
eh? S'ha dit
rumor,
bastant grossa.
Rumor, però... De gent que estava dins de la festa.
Jo vull pensar que en el moment que va durar la relació era de veritat.
Jo m'ho crec.
Que ningú utilitzava ningú.
Jo m'ho crec.
Però el que és molt interessant ara és tornar a veure l'última gala, potser no tota, en versió speed-up, però veure-la i quines cares fa la Misty. Com mira en Lluís?
Uh-huh. I sobretot també serà interessant veure com evoluciona aquesta història. A veure si van junts de vacances a algun lloc, si no, si segueixen veient. La meva aposta és que aquesta relació acaba aquí.
És a dir, aquest viatge a Miami tampoc no ha ajudat, jo crec. Eh?
Jo crec que res ajuda. Ara els dos tindran molta feina, tindran molts fronts oberts, se'ls hi complica molt l'estiu.
S'han de veure...
I tenint en compte que ja s'havien deixat una vegada... Bueno, ja es veuran el Palau Sant Jordi.
No, però... i potser hauran de cantar, eh?
Per
i
això,
el xalo,
per
eh?
I que segur que follaran. Però vull dir que de nòvios, jo crec que aquí s'acaba la seva història de nòvios.
Bueno, doncs veurem ganes de veure el concert del Palau Sant Jordi
curtes,
de Barcelona.
Les històries curtes, ja sabeu que de vegades són millors que les
curtes,
llargues.
Curtes, intensíssimes, i que això sí, les arrossegues tota la vida.
Tota la vida,
no? Te les treus
com un tatuatge.
Sobre.
Sí, sí, és un cicatriu de les fondes,
sí,
no es pot dissimular.
No, queda allà marcat per sempre.
No, i a la Maroteca també.
Home, sí queda, i sí.
Anem fins a Cadaqués. Però bàsicament sense moure'ns a TV3 perquè hem de parlar de la nostra estimadíssima Elena García Melero del Tot es mou. Jo aquest matí he estat mirant el seu Instagram, 17.500 seguidors. He vist que ens segueix com a programa, l'Elena.
La millor seguidora que tenim.
M'ha fet il·lusió.
Ha molt afecte cap a tota la resta, eh? Però de veritat que la il·lusió que fa que la Melero ens segueixi... A part que no és gaire activa, Instagram.
Gens.
Aquestes coses, però ben fetes, les que publica. Ara les comentarem. De fet, una de les seves últimes publicacions porta de fons una banda sonora.
Patat per ella.
Meravellós. Li queda molt bé, Prince, a la Melero.
I li queda molt bé també el modelet que ha escollit per aquest esdeveniment a Cadaqués, eh? És que a ella li queda bé tot.
Li queda bé tot.
Que ja és
tots
un greix...
els colors.
Tot.
Saps com allò de la gent que t'assessora dient quins són els colors que queden millor amb el teu rostre?
Tots.
A ella, tots.
Tots. Però és veritat que aquest modelet així més estival, no?, que s'intueix que porta un cistell de palla, aquest jersei com de crotxet, de verd.
Molt verd.
M'agrada molt.
Molt estiuenca.
Molt estiuenca.
És un recull de fotos, aquestes que estem comentant, d'aquest cap de setmana a Cadaqués, on crec que ella estiueja des de fa anys, em sembla que hi va cada estiu a Cadaqués, i és la festa d'aniversari de la periodista i col·laboradora del Tot es mou, la Núria Ribó, que feia 75 anys i va convidar tot d'amics i coneguts. Unes fotos que la gent d'en Blau els han servit per encetar un meló que realment ens han deixat obertíssim. Una cosa que en Blau sap fer bé, d'obrir melons i no tancar-los.
Ells, senzillament, agafen el que ha publicat algú a Instagram i llencen una pregunta al món.
Una bona pregunta,
a vegades. I nosaltres n'hem après molt, d'ells.
Sí, és veritat. Llavors, la pregunta que es fan és qui és la parella actual de la Melero? Que clar, jo aquí també et vull preguntar a tu, Marta, perquè estàs al Tot es mou, parleu amb la Melero, ja sé que no ventilaràs coses seves íntimes, però no sé si en parla a vegades de coses que ha fet el cap de setmana, si parla de la família en general.
Sí, de vegades parla dels seus fills, com per exemple que té un fill adolescent que abans d'un examen important li demana a ella que li faci un petó. Això ho va explicar fins i tot en directe.
Com a ritual
molt maco,
de la
clar,
sort.
Una persona que ja és adolescent, que potser no vols tenir tant contacte amb els pares, doncs aquest moment és molt tendre i molt dolç, i a ella li feia il·lusió compartir-ho. Però d'aquí explicar-me qui és la seva parella actual, no ho sé, jo el que sé és que està separada. Allà, sí, entre publis, Marta, per cert. El meu nòvio, que està boníssim, es diu tal, busca-la a Instagram.
Marta, estic en parella, que ho sàpigues abans d'entrar d'antena.
Si vols fer algun dia, Helena, jo encantada que m'ho expliquis,
I tant. Sap escoltar molt bé la Marta. I tant. És una gran... Sí, sí. De moment sabem que va anar a la festa amb un acompanyant, que és un amic i company de feina, que no salten les alarmes, és en Marc Pérez, que és també l'editor del Tot es mou, però de la seva parella ni rastre, diuen en blau. De fet... Algunes fonts que ha consultat en blau els diuen que ell és metge, però no en sabem més detalls.
Fa tant per ella que tingui un nòvio metge. I jo me n'alegro tant que no sigui algú vinculat amb la comunicació, en cas que sigui així, perquè de vegades es torna tot tan tòxic quan et dediques al mateix, que potser sí que hi ha coses que dius, val, tindreu els mateixos horaris, tindreu temes de conversa que us interessaran a tots dos, però d'altra banda et retroalimentes i allò acaba sent verinós.
Sí, sí, és una reunió de feina permanent.
Ai, sí, molt cansat. El que sí sabem és que la Melero va estar casada amb un periodista, precisament, que és el director del diari Esport, en Joan Bails, que és el pare també dels seus fills, i com tu deies, Marta, se'n va divorciar, crec que fa uns 10 anys, més o menys, per tant, una història ja tancada de fa...
I que ho va passar malament, ho va explicar el cotxe amb l'Eloi Vila, sí, sí, va ser dur per ella.
Per cert, parlant de looks, he vist també que la Melero va ser a la gala benèfica Fero, a les Drassanes de Barcelona aquest dilluns, i el vestit jo no hi entenc gaire de moda, però és un vestidàs increïble de color vermell, no?
Espectacular, és que el vermell és el seu color, eh? Abans hem dit que no en tenia.
Hosti, és que en té molts, eh?
Però és que el vermell li queda molt bé. Molt bé, i a més color de moda d'aquesta temporada.
Sembla com una camisa sense mànigues que acaba convertint-se en vestit, i és el mateix color que la catifa vermella. Però sí, li queda genial. Sembla que sigui una cua llarguíssima de la catifa.
Sí, sí, sí.
Està espectacular, bravíssima.
Pot ser que la Melero tri molt bé a quins actes públics va a Catalunya? Perquè no la veus a tot arreu, eh?
Això ens ho hem discutit una vegada amb la Marta, perquè per mi és una tia que va a molts pocs llocs molt ben pensat, i, per exemple, sempre a les gales benèfiques, ella fitxa sempre, però després no la veus a qualsevol lloc en el sentit de qualsevol estrena de teatre.
És que sí que hi va. Li agrada molt anar al teatre, però no potser a l'estrena.
Exacte.
Li agrada tenir un perfil
no es deixa
més baix,
veure,
més
potser,
discret.
Clar.
Vull dir que ella segur que consumeix moltíssima cultura, però als típics esdeveniments, jo què sé, a la festa de la PM, no hi va.
A moltes coses de la casa sí que hi va. Ella està molt compromesa amb la casa, amb 3CAT. Llavors, jo crec que sí que hi va, però potser marxa al cap de poc, perquè és veritat que té una agenda, no?, i que també s'hi posa molt aviat al matí, encara que no ho sembli.
Que fa moltes hores de programa cada dia.
No és que estigui compromesa amb la casa, sinó que ella és la casa.
I tant, és la casa.
Ella és l'anfitriona.
Sí, sí.
És ella.
Jo la veig ella i dic, 3CAT, si ha de ser d'alguna manera, és així.
Sí, sí.
Fa aquesta cara. Bé, un petó ben fort a la Melero. Hoy ya no voy al mar y passen 5 minuts d'un quart de dues. Atenció, perquè tenim novetats de l'Aitana i el seu documental. Després de saber que havien rodat unes escenes a la festa de la Cirera de Sant Climent de Llobregat, ara sabem una altra de les localitzacions que hi apareixerà. Al seu institut.
Sí, l'Institut Josep Mestres i Busquets de Viladecans, on va estudiar secundària i batxillerat. I la pregunta és, com ho hem sabut? Doncs perquè l'Aitana va anar-hi dilluns passat, abans d'ahir, l'endemà del seu concert a Barcelona, el Cher Festival, i va arribar acompanyada d'un gran equip de càmeres i tècnics. Clar, això ja esborra qualsevol sospita i ho deixa claríssim. Teòricament, la intenció era parlar amb els seus antics professors, però clar, imagineu-vos que estudieu allà, al Mestres i Busquets, esteu al pati de l'Insti, i de cop i volta apareix l'Aitana per allà. Evidentment, tothom va començar a gravar-la, a fer-li fotos, i finalment ella va agafar un micro i va dedicar un discurs als alumnes del centre, que se sent amb qualitat dubtosa, però que jo crec que entendrem les seves paraules. Jo dubto de si va ser improvisat o no. Em fa dubtar una mica, perquè les càmeres la seguien gravant. Llavors, no sé si va ser una escena improvisada i ella es va engreixar, no ho sé.
És contingut pel docu, segur.
Fos com fos, van ser unes paraules molt boniques.
Deciros que tenéis un colegio, de verdad, increíble, aprovechad mucho esto porque este colegio no se ve en todas partes, lo que tenéis aquí no se ve en todas partes y yo ya tengo, voy a cumplir 25 y he vivido bastantes cosas en este tiempo y lo que yo creé aquí con mis amigos, con los profesores que hay y todo lo que hay alrededor no es algo que vaya a volver a vivir, que me quedo para siempre conmigo. Entonces, nada, lo único que os puedo decir es que sois muy afortunados y que lo disfrutéis mucho, que esta etapa es muy bonita, que estudiéis mucho, que es importante.
Què digues?
Bueno, que a mi em sap greu perquè sóc molt pesada, i és sempre el mateix.
Ja, què passa?
Però si vas al teu institut, a Sant Climent de Llobregat...
A Viladecans era l'institut.
Bueno, Viladecans...
Català.
Bueno, no, vull dir, perdoneu, eh?
Hòstia. Sí, sí. Ho va fer tot en castellà.
Aitana! A veure, potser és perquè el documental havia de ser en castellà. No, no, no té cap tipus de...
Però bé, no passa res.
Després els va dir que es podien fer una foto grupal i que ja li podien donar les gràcies perquè per culpa de la seva visita els havien allargat l'estona del pati i per tant l'havien d'estimar moltíssim. No ho sé.
Com us imagineu el documental? Perquè...
Pel que estem veient és... Back to the basics, és tornar una mica als orígens de l'Aitana i com s'ha construït aquesta superestrella.
Jo crec que voldrà vendre tota aquesta part que té ella també més de noia al final d'una família treballadora, que quan va anar a l'Hormiguero també ho va reivindicar, no? Sí. Treballar és el que fan els meus pares, tal. Ella està agafant molt aquest discurs. Sense saber amb qui l'està fent, saps? Si l'està fent amb Netflix, si l'està fent amb HBO, si l'està fent amb Amazon, jo crec que serà amb Amazon, però no ho sabem, també costa molt imaginar-se quina estètica hi haurà, com lluirà, no sé.
Jo crec que ha estat 100% idea seva anar a visitar el seu institut, el Mestres i Busquets de Viladecans, perquè per ella allò va ser una segona casa durant l'adolescència, i això tu i jo, Juliana, ho sabem molt bé, perquè fa uns 4 anys vam entrevistar una de les seves mestres al batxillerat, la Mamen Zahera, que és un encant de persona, i de fet hem recuperat alguns talls perquè puguem comprovar què deia d'ella. Cada vegada que parlava de l'Aitana, i això ho recordo perfectament, li brillaven els ulls. D'una manera, n'estava moltíssim, i ens confirmava el que ja vam sospitar des d'un inici, i és que l'Aitana és pràcticament perfecta.
És una noia supergenerosa, és una noia que sap tractar amb la gent, que sap sempre ser educada sense ser estirada, que és molt natural, que és molt riallera, que és alegre, tot això ajuda sempre a les relacions socials, però a més és això que et dic, que té una intel·ligència poc habitual, que es tracta d'una espècie d'intuïció estranya, no? És sempre cau de peu, l'Aitana. Pensaves allò, ai, 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 que no arribarà, i pum, caia de peu.
I això es manté, penso, eh?
Sí, 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 i els cops que l'hem entrevistat, que crec que ja hem parlat un parell de cops amb ella, és d'aquelles persones que et suma, que et fa sentir bé.
Sí, sembla que us conegueu de tota la vida.
Totalment.
Et fa sentir supercòmode.
Meravellós.
Sí, sí.
Meravellós.
La Mamen, la professora, ens va explicar també que l'Aitana, en aquella època, formava part d'una assemblea o comitiva de l'institut que organitzava les festes, comifestes, comissió, i que hi anava amb totes. És allò de que no manava, però tothom la seguia i acabava sent una líder natural.
L'Aitana és molt petitona. L'Aitana mai ha imposat la seva voluntat. I és tan graciosa que no li calia, tampoc, saps? Amb la qual arrossegava la gent sense imposar-se. I això era molt, molt xulo, perquè ella era la primera que es posava al capdavant de fer coses, era la primera que estava disposada, no només a cantar, a anar a buscar no sé què, a penjar no sé quantos, a tot. Per tant, arrossegava la seva disposició tan positiva.
Genuïnament influencer, ella.
Correcte,
no?
I sempre portant la iniciativa. És fantàstic tenir gent així al teu entorn, eh? Per tant, només bones paraules per l'Aitana. I, de fet, la Mamen ens deia que tots els professors l'adoren i que no és només cosa seva. No és allò que haguessin tingut una connexió especial. Uh-huh. És que probablement el documental s'haurà embarallat per veure qui parla d'ella. I un dels punts de la conversa va ser si l'Aitana famosa era gaire diferent a l'Aitana que ella havia conegut, si havia canviat o no.
Quan la veig més parlant que és ella, jo sí que la trobo igual que quan estàvem nosaltres. L'únic que em fa patir molt, perquè dic, ai, que no li facin mal. Perquè tot aquest món sembla tan gran, sembla tan, no sé, tan estrany, que... i ella era tan jove que pensava que això patia perquè no li fessin mal. El que passa és que també confio que ella és superintel·ligent i que sabrà amb qui ajuntar-se i que tindrà decepcions com tots a la vida, però la sabrà superar i sabrà seguir endavant.
Com deu haver patit amb la història amb el Sebastià.
És que clar, això era fa 4 anys quan la majoria de titulars que ha ocupat l'Aitana encara no havien sortit, que si els balls polèmics, que si les relacions ruptures, ara et començo amb una altra.
És que és boníssim, això de parlar amb els professors, ho haurem de fer més de tant en tant.
Sí, i jo crec que encara deuen patir,
Home,
no sé. Però com se l'estimen i quines ganes de veure aquest documental.
Per cert, ja sabeu que tenim... Bé, bueno, que ens arriben informacions contínuament. Tinc aquí el guió una captura de Twitter.
Sí.
Que diu... Memeo que mi hermana está cenando al lado de Yatra y Aitana y dice que no paran de darse mimitos.
Ara en català. Em pixo. La meva germana està sopant al costat d'en Yatra i l'Aitana i diu que no paren de fer-se carícies. Sí.
Clar, llavors, li hem de donar... veracitat o no en aquesta imatge, que és una fotografia d'ells dos... abraçadíssims en una taula amb poca llum d'un restaurant
que no hem pogut identificar, tot i que ho hem provat. Creiem que és a Madrid,
sí,
però no ho tenim clar.
No ho tenim clar. Sí que podria ser. El que passa és que en Sebastián no està informant-nos gaire de per on para.
Tomàs, no tenies la teoria, o t'agradaria pensar que això va ser un sopar després del rodatge de l'institut i que, per tant, podria ser que haguessin sopat a Barcelona?
És que aquesta noia que explicava això de la seva germana que se'ls havia trobat, deia que creia que sí que havia estat un sopar de, el sopar de dilluns a la nit. No ho sabem, no ho sabem. També pot ser que l'Aitana agafés l'AVE o agafés el seu avió i tornés cap a casa seva, que és Madrid, no Barcelona.
Jo crec que va ser més a Madrid que a Barcelona, eh? Però
en qualsevol cas, crec que estan molt bé.
És increïble.
Estan molt bé.
Aquesta imatge
estan
és...
Estan molt enamorats, però... S'ha d'anar amb compte, eh? Perquè aquest moment també pot ser senzillament el subidon de quan tornes amb la persona.
Val, per tant, hem de ser...
Cautelosos.
Sí, cautelosos ho serem. Amb aquesta imatge.
I també hem de rectificar quan alguna cosa que diem no és veritat. I és que sembla que en Lluís ja és aquí, eh? En Lluís, guanyador d'Eufòria, ja corre per aquí.
Ja, una altra vegada.
Ja ha arribat?
És que és veritat que el viatge era molt exprès, eh?
Sí, eren 4 dies. Tindrà més dies jet lag que no pas dies que estarà allà a Miami.
Val, per tant...
Va arribar diumenge i just dilluns va estar la festa de l'APM amb tot el jet lag.
Ah, val, doncs, perdoneu.
Amb la Misti. Ostres, que hem dit una fake news rere l'altra.
Sí que anem...
Ens ho diuen al WhatsApp del programa, que és un número que no recordo i que hauré de consultar.
Però, escolta...
Mira, és el 677-27-10-58. I ens podeu enviar totes les sospites, rumors i coses que descobriu, perquè clarament no estem prou informats, disculpeu, nois. Josep Lluís va dir que ara estem millor perquè al haver-se acabat el programa ja no hi ha tants alts i baixos i és més planer i fàcil la seva relació.
Doncs mira,
perdona, fa 10 dies que s'ha acabat el programa i 5 ha estat a Miami. Clar que estan millor. A veure com avança. Separar-se un temps de vegades va bé, també ho hem dit, eh? Clar. Una vegada aquí al programa.
Pel que sembla, tornat renovat de Miami i ho celebrem des d'aquí. No me pides un beso si te vas a marchar.
No me vendas amor si tú no sabes amar. 2:02,
ja fa mesos que parlem del casament de l'Anna Guerra, la cantant canària coneguda per l'edició d'Operación Triunfo del 2017.
Home, l'espera per aquest casament s'està fent llarguíssima. Es casa a l'octubre amb en Víctor Elías, que és un actor madrileny de 33 anys, i mentre esperem, cada cop que aquesta pobra noia trepitja una catifa vermella, li pregunten sobre el casament, sobre qui ha convidat, a qui no. Fa un parell de dies, els Premis de l'Acadèmia de la Música, que es van lliurar a Madrid, los 40 principales li preguntava si tots els seus companys de l'edició d'Operación Triunfo 2017 anirien al casament.
No todos, no todos. Sé que hay gente que está muy liada de giras. No te puedo decir nada, que tengo una exclusiva con Ola. Ah, bueno, que tonto el último. Pues no, estamos indecisos. Así que
seria realment increïble si de sobte es trobessin al casament l'Aitana, el Cepeda, la Maia, l'Alfred, però jo estic 100% segura. L'Aitana, evidentment, no hi anirà, i la Maia també estic convençuda que no fitxarà el casament de l'any.
És que jo crec que no les convidarà.
No, convidades. Ella diu que les ha convidat a totes, i jo m'ho crec perquè és veritat que l'Anna Guerra sí que és d'aquestes que té una mica encara la... Jo crec que la il·lusió gairebé infantil de som 16, som una família, aquesta cosa que penses.
Els convides a tots i se't presenta en Cepeda, només? Quina
alegria. No, el Ro i la Nerea.
D'alegria.
Pepeda. Bueno. Escolta'm, això de l'exclusiva amb Lola, m'encanta que ho expliqui amb aquesta naturalitat de dir, tonto el último.
Sí, ja el tinc venut, ja està venut.
Ja que sóc famosa, me n'aprofitaré. Després que no plori si es separa i la gent la persegueix, eh? Que ens coneixem.
És que és molt amable sempre l'Anna Guerra.
Molt, pobreta, molt. És fantàstica. A mi em cau bé, de veritat. I això que ha fotut la pota moltes vegades, eh? Però sí, a mi també m'ha sorprès molt que hagi venut l'exclusiva a Lola, però en realitat és molt normal, perquè el noi amb qui es casa, el Víctor Elías, no és un actor com qualsevol altre. Roger Grandet.
Se'm el buscar.
Qui és Víctor Elías, l'home amb qui es casarà Anna Guerra a l'octubre? En Víctor es va fer molt famós quan tenia només 12 anys, ben petitet, fent de Guille Serrano a Los Serrano, que és, com tothom sap, una de les sèries espanyoles més recordades dels últims anys. Ell va començar a aparèixer a la sèrie el 2003.
Wow.
I allà, i aquí es comencen a complicar les coses i a embolicar, però ja veuràs que és molt interessant, es va conèixer amb la Natàlia Sánchez, que feia de... Com es deia? TT.
TT.
Sí.
Que feia de TT. Germanastra d'en Guille a la sèrie, que era el personatge del Víctor, però que després s'acabaven embolicant, tot i ser germanastres, i eren una de les parelles més estimades d'aquesta ficció. Què passa? Que va passar allò que ens agrada tant, i especialment als fans, de quan una història que passa a la ficció...
La quarta paret rebentada, no?
Quarta paret rebentada i es trasllada a la vida real.
Doncs igual la van rebentar de veritat, vés a saber.
Sí, vés a saber. És el que va passar amb la Natàlia i el Víctor. Van començar a tenir una relació sentimental, van ser la parella de moda, evidentment. El 2006 és quan ho confirmaven i van estar fins al 2012. 6 anys.
6 anyets,
de relació, havent començat quan tenien 15 i 14 anys. És fort. En aquella època,
primeres
quan tens aquella edat, això et queda marcat per tota la vida. Mentrestant, el 2012, quan ho deixaven ells dos, el Marc Clotet s'estava devien estar ja fatal amb l'Anna de Armes, perquè es deixaven el 2013. I el 2014,
En Marc Clotet i la Natàlia Sánchez es coneixien, s'enamoraven, i ara ja fa 10 anys que estan junts, tenen dues criatures en comú, la Natàlia Sánchez parla un català perfecte, i llavors passa aquella cosa que a mi em crida molt l'atenció i a la Laura Grau li deu encantar, és el seu somni fent realitat, que la Natàlia i el Víctor, tot i ser exparella, tot i haver estat una relació que els ha marcat molt a molts nivells,
sí?
Tenen boníssima relació. Uf, de fet, es defineixen com que són germans. Hem tingut mil imatges de la Natàlia i l'Anna Guerra, que és la superamiga, superíntima.
Per mi, problemàtic d'un ex dir-li germà, eh?
Raro.
Sí, jo
però jo entenc la sensació
tema.
De carinyo, saps aquell carinyo tan fondo de quan algú el coneixes des de fa tants anys? És més la cosa de que es coneixen des de que tenen 12 anys
clar.
Que han viscut moltes coses junts. Jo què sé.
I que, com vas dir, l'actor i l'actriu va molt avançat,
sí.
És molt modern i estima molt.
Sí. Laura Grau viu el 2100, els actors estan al 2300. És una de les convidades, i ella, evidentment, més especials de tot el casament.
Yo ya lo sé, hace tiempo lo tengo bloqueado, vamos, días previos, días posteriores, solo por y para la boda del año.
¿Cómo vas a vivir ese momento? Bueno, teniendo en cuenta que con Víctor Elías te conoces desde pequeño, habéis sido pareja también y habéis compartido muchas vivencias, no solamente una serie como Los Serranos, sino también pues, parte de vuestra vida, ¿no?
Espero poder parar de llorar en algún momento porque sé que desde que empiece hasta que acabe voy a estar emocionadísima. Me hace feliz verles felices y tengo muchas ganas, muchas ganas.
No pot ser més maca. Me hace feliz verlos felices. Em fa feliç veure'ls feliços. Ella ja no necessita més.
Zero unitats de toxicitat en aquesta relacions.
Zero. S'estimen genuïnament encara i tot de ser exnòvios, que també està bé. Ella també explica que és així amb tots els seus exnòvios, eh?
La Natàlia.
Ella, sí, la Natàlia Sánchez explica que els seus exnòvios tots són amics, ella no pot concebre-ho d'una altra manera, no pot entendre que algú que t'has estimat tant després desaparegui de la teva vida.
Que ens passi a punts, de com s'ho fa.
Sí, perquè nosaltres realment anem molt justetes comparades amb ella. Per altra banda, i acabo, aquest casament també és molt important per la premsa rosa més clàssica, a qui potser no li interessa
la
monarquia? Tant, la relació de la Natàlia i l'OT i tot això, perquè el Víctor Elías és el cosí segon de la reina Letícia.
Què dius ara?
Per això parla tant la premsa del cor.
Efectivament. I per tant, la família real és una de les famílies convidades, tot i que tothom posa en dubte que hi vagin, eh? Però, bueno, els periodistes...
Hòstia, se't presenta allà la reialesa?
Els periodistes...
I tens en Cepeda també allà a la taula?
Escolta, és una manera molt lletja de fer-li ombra als nuvis, eh?
Sí.
Home.
I també et diré una cosa, eh? Aquí cadascú mira les famílies, cadascú té el seu món, no sé com funcionen ells, però el Víctor sí que ha explicat que ell, la reina Letícia, fa anys que no la veu, i a més, no és per menysperar-ho, però és cosina segona, eh?
Clar.
És a dir, no són cosins germans.
A vegades has de tallar algun lloc,
no
sé lloc,
ni com
es diuen els cosins,
sinó que la mare de l'actor, del Víctor, que es diu Amèlia, és la cosina germana...
Res.
Del...
No, no hi han d'anar per res.
No hi han d'anar per res. Això depèn, ara, perquè de vegades quan no tens cosins germans sí que et fas molt amb els cosins segons.
Home,
cada família sap com s'organitza, però és veritat que jo els meus cosins segons de moment no estan convidats en el meu casament, eh? Vull dir que no sé, és una mica estrany. Què?
Quan
et casis, avisa'ns per això, eh?
Jo? A vosaltres?
Sí.
Ah, ja sabeu que ara no em vull casar.
No, doncs...
Estic en aquesta etapa.
Ja diràs,
ja
diràs.
Ja us informat.
Zero pressió. Passen 5 minuts a 2:15. Pau Espart, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com anem? Com anem?
Sí, sempre tard i benvinguda al club, Juliana, finalment, dels que no es casen.
Bueno, escolta, però
Pau,
tu sí que tens una mica més muntat,
perdona,
eh?
Perdona. És també molt diferent no casar-se perquè decideixes que no vols fer festa que fer-te parella de fet, que és el que vas fer tu, que és la cosa més avorrida i més millennial de la història.
Bé, per això sóc millennial.
Això és, vas a l'Ajuntament, firmeu un dia...
Parella de fet, pitillos...
I sou a dinar a casa, no?
Pitillos i 3 segons de silenci abans d'un vídeo.
I si et vols separar, no cal ni que et posis d'acord amb l'altre.
Ai, però no hi pensis en la separació, Pau. Ai, tu tan pràctic sempre.
Està ben pensat, això.
És que és la cosa més depriment de la història, la parella de fet.
3 minuts de pausa i a la tornada.
Fui a vivir a la Masía cuando tenía 12 años. Fue cuando justo iba a primero a la ESO, pero tuve muchos compañeros ahí...
De qui és aquesta veu, Pau?
Lamine Yamal, jugador del Barça, ha fet una entrevista molt extensa a la revista GQ i dona detalls més personals de la seva vida.
Doncs de seguida el sentim.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Cinc minuts i 2:15. Lamine Yamal, jugador del Barça, és el protagonista de la portada de la revista GQ. El defineixen com el nou messies de l'equip blaugrana, tot i la seva joventut, que recordem que en Lamine té 16 anys. Està fent quart d'ESO, eh?
Sí.
Està fent quart d'ESO.
Tal qual. I el titular de l'entrevista carrega una mica contra els mitjans perquè diu que a la premsa un dia et situen com el nou Messi i l'endemà et diuen que has de deixar de jugar. I bé, sembla que potser aquí, com que és molt jove, vol deixar clar que ell surt al camp a gaudir i a fer el que fa sempre, que és això, ser futbolista, i que no farà gaire cas, doncs, de les opinions que arribin des dels mitjans. De la generació Z, nascut el 2007, fa els anys el juliol, per tant, aquest any arribarà als 17, i de fet, en una entrevista al diari AS, ha revelat que s'han dut els estudis a l'Eurocopa, que està fent quart d'ESO, i segueix els deures a distància, i els va enviant al seu professor, que espera que no el suspengui ara que arriba a final de curs.
Per tant, ens l'hem d'imaginar, el seu portàtil, patint les seves llibretes, anar estudiant.
Sí, a ell combina tot, el futbol amb els estudis, i retornant a la revista GQ, explica que tampoc li afecta el que puguin dir d'ell a les xarxes socials i que pensa que la gent de la seva edat no està tan desconnectada del futbol tradicional com es creu, perquè és una mica el discurs de la Kings League, no? El que ara ha fet a Gerard Piqué, de fer una competició alternativa de
sempre
futbol.
Sempre ho diu Piqué, cada vegada que li pregunten que per què ha fundat la Kings League, ell sempre diu, no, és que jo ho veig als meus fills, que no aguanten un partit sencer de tants minuts, de 90 minuts. Els 10 ja se'n cansen, i llavors per això necessitava, creia que hi havia aquest buit al mercat en quant a espectacle esportiu.
La mostra potser sí que és petita, eh? Fiar-te només de...
Bé,
bueno, amb la cultura del TikTok, aquesta de l'escroll, d'anar baixant, que necessites com molt estímul, sí, però és veritat que el futbol ha seguit amb molta audiència. Sí,
tant. I justament Lamine Yamal, que és del 2007, per tant ja representa una altra generació, ell diu que no comparteix aquesta valoració i que, de fet, pensa que la Kings League és entretinguda, però que no té res a veure amb la lliga de futbol, o sigui, té un altre nivell,
sí.
I ell hi veu...
És que no són competència per
una
mi.
Una cosa és un format d'entreteniment, jo penso, i l'altra és un esport d'elit.
Sí. I a l'entrevista també li demanen quins són alguns objectes que descriuen la seva vida, el que ha viscut fins ara, i el primer és molt comú a Catalunya.
Mi taller 16 para ir por todas las estaciones del tren y bus. Me la hizo mi madre y que te la utilizaba para ir a cualquier sitio, a entrenar, a quedar con mis amigos. He tenido dos taller 16, una que era de Granollers y ya luego cuando me mudé a Barcelona, pues de Barcelona. Mira, perfecto, porque para no pagar tarjetas de tren todas las mañanas, pues era más rápido con esto.
Quina era, quina era la pregunta?
És humor? Coses especials. Està ensenyant la T-Mobilitat.
Diu, ens pots ensenyar un objecte que sigui especial per tu i ensenya la T-Mobilitat. Bueno, a part de que sembla publicitat.
Sí, però és molt bona publi.
Molt bona.
Els hi ha fet un favor aquí.
Però...
És a dir, et demanen allò 10 objectes que et descriguin a tu i ell, el primer que ensenya és la T-Mobilitat.
I explica que va tenir dues T-16, que li anava molt bé per Granollers.
Però és que, clar, és que...
A Granollers hi vam tren,
però
jo també vaig molt.
Però és que té 16 anys i no té cotxe, clar que és molt important la T-Mobilitat per ell, perquè no es podria moure de la casa.
Bueno, no, però vull dir... Bueno, tot i així, és raro que no portis una cosa... La gent normalment porta coses, un llibre que t'ha agradat molt.
L'Aitana també li van fer aquest qüestionari. I què va comentar ella? Ulleres de sol, gorra, condons...
Jo crec que en la ment tampoc s'ho va preparar gaire. Li van dir, escolta'm, coses, i va mirar què duia a la cartera i diu...
Perdona'm una cosa,
la T-Mobilitat.
M'encanta que ho hagi ensenyat. A mi m'encanta. És a dir, compro molt més el discurs de la ment que de l'Aitana, de famosa, d'ulleres de sol, crema solar, no sé què. Doncs prefereixo la ment que diu, a veure què tinc a la butxaca.
I tu defensa, d'aquí 20 segons defensa a la T-Mobilitat.
Que està molt bé.
I que et sents molt més representat, està claríssim.
Sí, i és molt més real, jo diria. I fixeu-vos que parla de Granollers, ho dic perquè sempre hem ubicat la mínima a Mataró, el barri sobretot de Rocafonda, però realment on ha viscut és a aquesta ciutat.
He vivido más tiempo en Granollers porque iba allá a clase y pues es donde he vivido con mi madre más tiempo. Pero bueno, Mataró tenía todos mis amigos, mi familia, mis primos.
A quin institut anava?
De Granollers?
Sí.
Desconec, em sap greu.
S'haurà de buscar.
Sí, perquè... però vaja, que jo l'ubicava molt, això, Mataró, el barri de Rocafonda, i és més on té la família, i per tant hi ha passat molt temps, però on va acabar creixent i estudiant va ser més a Granollers. I encara sobre la seva infància, un objecte que recorda que li agradava molt era una peça de roba.
Una bufanda que trajo un dia mi madre a casa. Se pegaron todos los olores que de mi perro, de mi padre, de mi madre, y me encantaba olerla. Dormía con ella siempre de pequeño y todo. Y siempre que estaba sentado en el sofá estaba con ella y pues mi madre un día se cansó y dijo, esto no puede ser ya, y ya no sé dónde está. Yo iba a clase, iba a jugar un partido y llevaba la bufanda al lado. La estaba oliendo todo el rato.
No, jo puc plorar amb aquest
nen. Amb la bufanda entre les mans, eh?
I a més, que encara és un nen, impressiona molt, perquè el veus que, clar, que parla de quan era un nen i el veus que és un infant, clar, és un nounat.
És que això de les olors de la família és una cosa... Jo ho veig ara també amb la meva filla, eh? Que si algun moment està una mica així agitada i jo no sóc a casa, la meva mare em diu que li donen una samarreta meva, que l'ensuma i es tranquil·litza.
Que bonic.
Una cosa, és el més animal que som, però és fantàstic.
Ara, evidentment, clar, ha canviat, viu a la Masia i va entrar amb 12 anys i explica que per ella és molt còmode ser allà.
La Masia me gusta mucho que al final abro mi puerta y me encuentro a mi compañero, que ya de vivir tanto con él es casi mi amigo, y aparte que estoy a 2 minutos del vestuario y llego muy rápido.
De manera que s'ha adaptat bé a la Masia, per ell és una bona opció, i un dels canvis que ha notat, des que és jugador ja més professional de primera línia amb el Barça, és el material que té a l'abast, sobretot de roba, sabates, perquè ara no ha de patir per les botes que necessita per jugar.
Cuando jugaba a la torreta tenía a lo mejor 3 pares o 4 y ya cuando firmé mi primer contrato con una marca, pues desde ahí mi madre la guarda y pues también tiene guardadas las primeras con Adidas.
Només les primeres ara guarda la mare, perquè clar, suposo que potser cada setmana doncs canvia de botes de futbol, i és això, algú que ve d'un entorn molt humil.
No posa en valor tenir ara sí, botes de sobres.
Mm. Ha vist doncs com canviava radicalment el material que pot tenir. Més enllà del futbol, li agrada molt escoltar música, diu que li serveix per concentrar-se i té uns quants artistes preferits.
Me levanto con el altavoz, pongo música. Cuando estoy en el vestuario pongo música. Y pues para concentrarme sí, antes de los partidos, pero me pongo con cascos. Bueno, cuando estoy con mis amigos, más por la noche así escucho Morat. Cuando voy a motivarme para un partido, Davey o Mike Towers. Y pues de normal con mi padre y así escucho Eminem y 50 Cent.
El seu pare sí que és veritat que tira molt de Morat, a Instagram, que jo el vaig mirant què penja. Que
el pare és un personatge, eh?
Penja una de contingut que és impressionant. I el penja moltes fites amb el seu fill, moltes fotos, i sempre posa cançons de Morat, és així.
Però estan separats?
El pare i la mare diria que sí.
El pare Mataró.
Correcte, i de fet em sembla, pel que va dient, que ha fet més vida amb la mare a Granollers. Pel que fa a sèries, admira i té uns gustos força variats.
Ara m'estic viendo Breaking Bad y me acabé de ver Mi Reino de Peluche. De aquí no hay quien vive la que se avecina, son 2 series que puedo poner en la tele todo el día y no parar de verlo. Siempre al subir al avión me pongo los cascos y empiezo a ver una serie hasta que me entre el sueño y ya luego me duermo.
Ja sé que és molt consumidor perquè ho mira tot, eh?
Bé, hi ha les clàssiques aquestes, no? Aquí no hay quien viva, la que se avecina, que potser són les bones per adormir-se a l'avió, i després d'altres, doncs ja...
Breaking Bad.
Sí, més internacionals.
I Mi Reino de Peluche, que és una de les noves de Netflix, enganxa molt aquesta,
sí?
Eh?
Sí. Però fa por, no?
No.
No, no acaba de fer por.
Jo diria que és una sèrie molt bona perquè planteja, bé, quan es pot descontrolar un assetjament i... És que
I com pots, com pots empatitzar amb diverses persones dins de l'univers d'assetjament. Sí. És interessant, et planteja molts dubtes.
Com us ho mireu tot, també vosaltres? Això també és molt millennial per mi.
Perdona'm, no mirem gairebé res, per una cosa que miro.
Sí.
Home, Juliana, bueno, que no tinc temps.
Marta,
no tinc
però temps. Tu ets molt experta en sèries i el Pau més.
Però...
Sempre sabeu quines sèries estan publicant-se, quines hi ha, quines no, molt més que jo, per exemple.
Jo et diria que és que no sortim tant de casa perquè tenim nadons i és
però
el recurs.
Però jo no
recurs...
tinc temps per mirar sèries, és l'únic que he vist.
Marta, però tu ets una gran consumidora de sèries en general.
Esperava aquí, que ara,
mira,
està emprenyada aquí, eh?
A la redacció avui m'han retret que encara no he vist cap capítol de l'Eclipsi d'en Roger Escapa. El fet és que també has aficionat als videojocs i diu que s'ha arribat a viciar bastant amb la PlayStation.
Amb la Play, lo que paso más tiempo mi día a día, yo creo. Cuando iba a sexto de primaria, mi madre me regaló la Play 4, ahí me vicié al Fortnite y desde ahí ya no dejo de jugar. Mis juegos favoritos son el Fortnite y el FIFA.
Fortnite és el shooting net aquest de matar.
El noi més normal de la història.
Sí, sí,
fascinant,
sí.
Com podria ser una entrevista a qualsevol noi de quart de l'ESO del món.
Però està bé que ell s'expressi tal com és, perquè sovint ja ens trobem doncs, amb gent que té una altra trajectòria, una altra edat, i que estan muntats molt artificialment pels assessors, per la gent que els porta a la comunicació.
En Piqué mai t'hauria respost això.
No.
Correcte.
I un Héctor Bellerín, per exemple, va fer aquest mateix qüestionari i va dir que s'estaven llegint llibres només escrits per dones i un rotllo patatero.
Però alhora també va ser molt aplaudit. És a dir, ens agraden les dues coses. Un futbolista que surt de la norma perquè és com tan diferent dels futbolistes i un Lamine Yamal que és normalíssim.
Sí.
Un últim detall que explica la revista GQ és sobre els seus cabells, uns rínxols que se'ls cuida molt.
Mi crema pel pelo, que la utilizo siempre después de la ducha para que se me queden mejor los rizos y yo creo que sin esto no puedo salir de casa. Lo he utilizado bastante, he ido cambiando hasta que... hasta que encontré esta, que para mí es la perfecta. Me la recomendó mi peluquero, me dijo, prueba esta, que te va a gustar más que la que tenía. Ah, y cuando la probé ya, solo por el olor...
Que no li faci mal, eh? Això em fa patir. Veig tan poca cosa, tan petit, que penso que aquest noi...
Que el cuidin.
Li faran mal.
Però
no li presentin la Tita Nati.
Molt a favor de l'estratègia, ja li deuen haver presentat, l'estratègia del Barça de deixar que els jugadors facin aquestes entrevistes perquè els humanitza. M'agrada molt.
Molt a favor.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què t'ha semblat en la Min?
Molt fan d'aquesta part,
no?
del pentinat, perquè sí. Jo crec que és una cosa que ha anat pujant els últims anys entre els futbolistes, que abans era una cosa de ties, parlar de pentinats i de talls de cabell i coses així. A veure, segueix sent un pot amb una calavera a la tapa, no fos cas que algú pensés que allò és femení, però que molt a favor que parlin de cabells els homes, els futbolistes.
Sí. Totalment.
Molt bé.
Bé, fem una pausa i a la tornada... La mitad de lo... Física o química?
És que hem de parlar de la nova generació de física o química. És un rodatge que es porta un any fent i que s'estrenarà aquesta sèrie nova de 3Media aquest estiu, on surt una persona que ens ha cridat l'atenció, que és la germana de Miguel Bernardó, Maria Bernardó.
Aquesta família són tot nepos, eh?
Ara parlem d'aquesta família.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai. La mitad de lo
que hemos vivido. 8 minuts i les dues, Maria Bernardó, la germana de Miguel Bernardó, encarnarà una de les noves alumnes del Zurbaran, l'Institut de Física o Química.
A 3Media porta un any anunciant aquest projecte que ha de ser la bomba. Jo no acabo de veure que la gent n'estigui parlant, però vaja, ara s'ha presentat el càsting i hem pogut veure les cares d'aquests nous actors i actrius joveníssims, i la Maria fa d'un personatge que és la Carlota.
Jo, mi personatge és Carlota, que és una xica un poco complicada de escribir, és una xica muy completa. És verdad que està marcada por los estereotipos sociales de ser una xica fija y la popular del Zurbarán, pero realmente es una xica que va mucho más allá, que yo creo que muchas xicas van a empatizar con una adolescente como Carlota.
Jo és el primer cop que la veig, la Maria.
No sabia ni que era actriu la germana d'en Miguel, eh?
Jo tampoc.
S'assembla molt a ell. S'assembla molt a ell i a la mare, et diria, amb aquests ullaços blaus i rosa. Fins ara no ho era, d'actriu, o sigui, aviam si la comencem a veure més a les pantalles, perquè fins ara hem estat investigant i no havia fet res de pantalla.
Per tant, d'on surts?
Ja es veu que n'ha passat alguna.
Aquí
s'ha investigat. Hem fet una mica d'investigació. Té 20 anys, la Maria, per tant, jo crec que fins ara, si no ho ha fet és perquè no ha volgut, perquè tenint els pares que té, que ja sabeu que són el Miguel Ángel Bernardó i l'Anna Duato, tots dos vinculats a la sèrie Cuéntame cómo pasó, de Televisió Espanyola, 19 temporades, vull dir, uns peixos grossos de la indústria de la tele, doncs m'imagino que ella no, fins ara no li havia interessat aquest tema, tot i que el seu germà sí que l'hem anat veient en sèries i és famosíssim ja pels seus papers. Recordem que aquesta família fa molta pinya, sempre es donen suport els uns als altres i parlen molt bé els uns dels altres.
Han dicho en casa, ¿son críticos con tus trabajos o no se atreven o no sé, o no pueden ser objetivos?
En casa no, o sea, en casa hablamos de todo. Somos muy abiertos para hablar de las cosas y de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta. Yo siempre digo lo que pienso y mis padres y mi familia en general siempre me dice lo que piensa de lo que hago. Así que siempre hay un...
Aquest és en Miguel Bernardó, parlant de la família. Es parla molt a casa seva.
Sí, jo que sí. Deu parlar tot el que no parla amb la premsa, perquè el tio li costa arrencar, eh? És ben... Oh, el veig allò tancat, hermètic. Tio, deixa't anar.
Per això no enganxa...
Sense espatlla.
No enganxa gens amb l'Aitana.
Ostres.
Per això no van
quant
funcionar.
Quants temps? 4 anys van estar junts?
4 anys, sí. Que no sé què devien dir-se. No devien parlar mai.
Per anar de valent 4 anys juntos, que diu l'Aitana, dos estranyos.
Tornant a la germana, què ens pots explicar?
Aviam, fins ara, què estava fent aquesta pobra xavala? Doncs havia tirat més per les belles arts i per la moda, molt artista. Ella està estudiant belles arts simultàniament en la seva formació com a actriu i fins ara el seu Instagram era privat, vull dir, tu no podies ni veure què feia la Maria Bernardó, i ara se l'acaba d'obrir públicament abans de l'estrena d'aquesta sèrie on hi apareix com a actriu, suposo que per intentar doncs, que la gent la conegui una mica més. Però fins ara tot fotos d'artista, fotos d'ella pintant, d'edificis, d'escultures, bueno, aquesta cosa una mica bohèmia. Llavors, sabem que la Maria tenia bona relació amb l'Aitana.
Molt bona relació.
Parlant ara perquè se l'havia vist amb el Miguel alguns concerts donant tot amb ella. Que ja, a més era petiteta, perquè si van estar 4 anys junts i la Maria ara en té 20, doncs van començar quan ella en tenia 16.
Tota la seva adolescència admirant l'Aitana i pensant, oh, quina sort que tinc que sigui la meva cunyada.
Sí, sí.
Fins que de sobte l'Aitana...
Van passar coses.
3 punts.
Doncs no sabem si aquesta ruptura i la pressió mediàtica de tot el que ha envoltat el Miguel i l'Aitana ha generat tensions dins de la família amb l'Aitana, perquè quan els hi pregunten tots segueixen fent aquest paper tan cordial que fa l'Anna Duato.
¿Has escuchado la canción de Aitana dedicada a tu hijo?
No, no he escuchado, la verdad.
Dice que es un Shakira.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo he escuchado.
Que le vaya bien, ¿no?
Muy bien, por supuesto.
Mucho cariño.
Lo mejor, por supuesto que sí.
No et sabria dir si és una cosa honesta, genuïna, que aquesta família doncs, encara s'estima l'Aitana i volen que els hi vagi bé i entenen perfectament doncs, jo, que les coses s'acaben.
No, jo veig aquí un somriure una mica incòmode, no?, davant de la com premsa parlant d'aquest tema.
Tema. Però crec que s'estima molt l'Aitana, de veritat. Al final es passaven els estius junts a Eivissa tots, eh?
Però és veritat que va ser un final una mica complicat, amb tota la pressió mediàtica. És que tot es va embrutar molt. Segur que se l'estimen perquè l'Aitana, com bé diu la seva professora, és una bona nena. Però clar, vulguis quan... o no, jo crec que hi ha rancúnia. I a més és que el Miguel ha patit molt, eh?
Però fins quan te l'has d'estimar? Saps què vull dir? Quan un ex sempre. De la família... No, per sempre,
per
no.
Per sempre, sí.
Per
home,
sempre.
No, ja ara ja estic asseguda en aquesta taula, ja puc defensar les meves tesis.
Bueno, tu sí que sé per sempre i per l'eternitat.
Jo, els meus ex, amb qui no em parlo, contacte zero, espero que les seves mares m'estimin com si jo fos la seva filla.
Tal qual.
Però també esperes que la teva família... quan tu deixes d'estimar un ex, també deixin de fer-ho, no? Les vols amb tu tota l'estona, el teu equip.
La meva mare s'estima més alguns ex que a mi.
Estic d'acord.
Però així, eh?
Molt bé, molt bé.
A vegades passa bé. No sabem si encara l'Aitana s'envia, per exemple, missatges amb la Maria Bernardó. Podria passar, perquè si es van fer amigues a Eivissa quan anaven de vacances juntes, doncs és una cosa que podria passar.
I que realment tampoc sabem com estan amb el Miguel, perquè com comentava la Marta ahir, en realitat sabem que han anat fent alguna coseta junts, segur que s'han vist, tenen molts amics en comú, no sabem.
I s'estimen, segur encara.
Segur, tot i que acabés com el Rosario de l'Aurora, cordialitat i carinyo n'hi ha d'haver.
En tot cas, la Maria està molt unida al seu germà Miguel. De fet, tots els amics del Miguel, actors que coneixem, com la Maria Pedra, hasta la Greta Fernández, li comenten fotos a la Maria, vull dir, és pràcticament també la seva germana petita, i recordem que van fer una sessió junts de fotos per Tommy Hilfiger i per les revistes GQ, on el Miguel deia de la seva germana que la relació és boníssima, que parlen cada dia, que es veuen molt sovint, tot i que últimament per temes de feina no tant com els agradaria, i que tots dos els encanta el mar, encara que la Maria li fa una mica de por, i que a ell li fascina endinsar-se en el seu món, aprendre d'ella, veure com creix, i que més gràcies a ella cada cop li interessa més la moda. Per tant, el Miguel totalment fascinat amb la seva germana petita.
Porten 7 anys, ara estava veient.
7 anys, es porta molt, eh?
Sí, sí, sí.
I no hi ha més germans a la família.
Que en passa una, ara? En deu venir una de grossa.
Sinto tensió, home, clar, toca una mica. Perquè...
més coses complicades.
És que aquesta família tenen molts merders últimament, entre tot això de l'Aitana, que jo crec que els ha deixat una mica tocats. I que ells ja fa un total de 8 anys que estan en processos judicials perquè hi ha tota una trama que es diu Cas Numària, en què hi ha diversos actors, actrius, productors i gent que treballava a Cuéntame Cómo Pasó, de la televisió espanyola, que estan acusats de delictes fiscals, d'haver defraudat Hisenda, no haver pagat els impostos que tocaven, etc. I de tota aquesta gent que està acusada, que em sembla que som com 26 persones, la que més ha pillat és l'Anna Duato, a qui li demanen 32 anys de presó.
Mare de Déu.
Per haver robat no sé quanta pasta a Hisenda, que bueno, això s'ha de demostrar de dir un jutge, però que estan aquests dies amb judicis
però,
i coses.
Però per això graeix... presó.
Són molts. Per això graeix les preguntes sobre l'Aitana, perquè com a mínim no et pregunten sobre el presumpte delicte fiscal.
Pregunta, fantàstica.
I tant,
a
guapa.
A Corelli, que buena.
Escolta, però feina, 2 anys, com te n'en surts d'això?
Pues pagant molts diners, m'imagino, o arribant a un pacte amb la fiscalia o alguna història així. En tot cas, a casa en Bernardo Duato, aquests dies són molt mogudets, s'estrena la sèrie de la nena petita, encara estan amb el tema de l'Aitana, ara això
l'Aitana allà morrejant-se amb el seu no, que no remunta.
El Miguel amb l'Ester Expósito ara, rondant per allà.
Que la Ester ja veu que no acaba tampoc d'atrevir-se a dir-li de sortir.
Ja, com a família és esgotador, eh? Està allà dins.
Quin quadro. Jo no m'hi canviava, eh?
No!
Ni per Eivissa, ni per Eivissa.
Per res del bon. Bé, ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de la 1 del migdia. Ara, Catalunya migdia. Adéu.